L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 15 de març, destacarem... Un nou pla coordinarà els successos químics i nuclears del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. L'alcalde d'Ascó creu que el magatzem temporal centralitzat és més segur que les piscines actuals. La CEPTA exigeix rebaixar les tarifes elèctriques suprimint les primes a l'energia renovable i apostant per la nuclear. L'ampliació de Riu Mar s'iniciarà el 2012. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. En plena espiral histèrica pels fets del Japó, i segons publica avui el diari El Punt, un nou pla d'emergència, bàsicament de coordinació, atorgarà un tractament unitari de supervisió a les emergències, a les plantes nuclears i a les petroquímiques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La mesura, que ara continua pendent de la revisió del Pla d'Emergència Exterior Nuclear de Tarragona, el PENTA, inclou la constitució d'una nova estructura directiva coordinada entre el PENTA i el Pla de Seguretat Química de Tarragona. Aquesta nova autoritat l'ha de crear l'Estat en els pròxims 6 mesos i ho ha de fer d'acord amb la Generalitat de Catalunya, que ja assumeix les competències en el nou PENTA, i ho ha fet d'acord amb la Generalitat de Catalunya, que ja assumeix les seves competències en el nou PENTA que s'està ultimant. La iniciativa s'ha inclòs en el dictamen del projecte de llei de responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius després de que Convergència i Unió hi presentés una esmena en el tràmit del document a la Comissió d'Indústria del Congrés. El parlamentari de Convergència i Unió per Tarragona, Jordi Jané, ho va celebrar i va manifestar que l'objectiu és evitar descoordinacions en casos d'emergència, ja que no seria lògic que a les comarques de Tarragona no es sigui capaç de muntar una estructura de protecció civil cohesionada. Segons Convergència i Unió, l'esmena diu que la nova eina de coordinació s'ha d'integrar en l'estructura orgànica de la Generalitat i, en aquest sentit, encaixa amb l'Estatut de Catalunya quant a les noves competències del govern català en matèria de seguretat nuclear. També permetrà més proximitat al territori quan s'hagin de prendre decisions, va afegir Jané. Per la seva banda, la diputada d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Núria Buenaventura, en canvi, va lamentar que no prosperin algunes de les esmenes ecosocialistes al projecte de llei per aconseguir que, en cas de que es produeixi un accident, siguin les empreses les que assumeixin els costos i no l'Estat. És incongruent que la llei de responsabilitat ambiental tingui en compte una responsabilitat il·limitada de les empreses i es faci una excepció amb el règim nuclear, va manifestar Núria Buenaventura. I continuant amb la informació de les nuclears, cal destacar avui al nostre informatiu que l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, va defensar ahir dimarts el magatzem temporal centralitzat com una instal·lació més segura que les piscines actuals de conservació d'urani gastat. Una de les emergències més immediates de la tragèdia del Japó és la necessitat de refredar el combustible nuclear de la planta de Fukushima afectada pel terratrèmol. Vidal va admetre que al Japó han fallat diverses coses i que amb els sistemes de seguretat previstos no n'hi ha hagut prou. Ho va dir a Catalunya Ràdio. Pel que fa a l'emmagatzemament de residus, Vidal va destacar que el magatzem temporal, per al qual encara no hi ha ubicació, és més segur que les piscines de conservació. Segons va explicar, quan el combustible gastat surt de la planta, cal un temps de refredament abans no es pugui manipular. El magatzem temporal centralitzat, en canvi, és un sistema passiu on no calen actuacions de l'home per mantenir-ne la seguretat. L'escoltem.
Aquesta situació en el magatzem temporal centralitzat no es produiria mai perquè justament passem d'un sistema actiu, com són les piscines de conservació, no?, del combustible gastat, a un sistema totalment passiu, que és el magatzem temporal centralitzat en sec.
Per això, creu que amb una instal·lació d'aquest tipus, una situació com la que s'està vivint al Japó, pel que fa als residus nuclears, no es produiria mai. I continuem amb el tema energia i nuclears, perquè la Confederació Empresarial de la província de Tarragona reclama al govern espanyol que rebaixi les elevades tarifes elèctriques, ja que considera que són una llosa per al teixit productiu. Així ho assegurava el director del Gabinet d'Estudis de la CEPTA, Joan Gallardo.
Això és una veritable llosa per la competitivitat de les empreses espanyoles, per les empreses catalanes, per les empreses tarragonines, una veritable barrera a l'entrada per qualsevol instal·lació, no només industrial, sinó de serveis. La factura elèctrica d'un hotel és força important. La factura elèctrica de qualsevol entitat de serveis és extraordinàriament important i creixent. Això és una veritable barrera a l'entrada. Això és un veritable element que distorsiona la competitivitat del teixit productiu espanyol.
Després de realitzar un estudi sobre la evolució del preu de l'energia elèctrica, el director del Gabinet d'Estudis de la CEPTA, Joan Gallardo, va assegurar ahir dimarts que la principal causa de la pujada de les tarifes són les primes que el govern espanyol otorga a l'energia renovable. L'escoltem.
Sobretot, les primes al règim especial no paren de créixer, com està succeint, atesa l'expansió del parc de generació, d'energies renovables sobretot, i de cogeneració en règim especial també, doncs la pressió de les tarifes d'accés, que és una part essencial del rebut de l'electricitat, tant pels domèstics com pels industrials, no para de créixer.
De fet, tot i el debat obert arran de les explosions en centrals nuclears del Japó, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona aposta per allargar la vida de les nuclears, ja que considera que aquestes són les que permeten que els preus no es disparin.
Considerem que, tal com s'ha fet a la resta de països europeus i també als Estats Units, s'ha de perllongar la vida del parc nuclear. Amb les adequades condicions de seguretat, evidentment, la seguretat, que és el discurs que està imperant en aquests complicats moments, és evident, però ho diem amb tota claretat. Hem de tenir i hem d'utilitzar tots els elements de generació que tingueu a l'abast, perquè no oblidem una cosa, el que està permetent a hores d'ara que el preu de l'energia, de l'electricitat a Espanya, no estigui absolutament disparat, és el parc tèrmic nuclear i el parc tèrmic convencional que tenim. Perquè són instal·lacions que ja porten molt de temps funcionant, tenen un nivell d'utilització molt satisfactori, un funcionament molt contrastat i permeten produir a un preu unitari molt competitiu.
CEPTA organitzarà en els pròxims dies una taula sectorial per posar en comú aquest debat i demanar conjunta i formalment al govern espanyol un nou pla energètic més viable que es fomenti tenint en compte les necessitats del teixit productiu i deixant de banda les ideologies. Tot plegat i basant-se en l'estudi realitzat sobre l'evolució dels preus de l'energia elèctrica al conjunt de l'Estat espanyol, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona està convençuda que s'ajudarà al desenvolupament i a la millora de la competitivitat de les empreses tarragonines.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'ampliació de l'urbanització Riu Mar, on encara estan pendents de desenvolupar-se tres zones, s'iniciarà el 2012. Així ho va afirmar ahir l'alcalde Gervasi Aspa, tot assenyalant que el pla urbanístic per a desenvolupar la zona 3 ja té l'aprovació inicial, mentre que el pla parcial de les zones 1 i 4 ja tenen el vistiplau definitiu d'urbanisme. Segons va afirmar Aspa, creuen que és factible que les obres d'urbanització d'aquestes tres zones puguen començar l'any que ve. La zona 3 de Riu Mar, que promouen les empreses Delta Verd i Dintre Vila, preveu construir 1.500 habitatges nous, dos hotels apartaments i un port esportiu amb 400 amarradors, a més d'una reserva de 1.500 metres quadrats per a locals comercials. Paral·lelament, les zones 1 i 4 de Riu Mar, impulsades per l'empresa Fomento Inmobiliario de Catalunya, preveu edificar 400 habitatges nous i un hotel. D'altra banda, actualment s'està executant la primera fase de les obres de millora de la zona 5 de Riu Mar, l'àrea consolidada. Aquesta primera fase està previst que s'acabi aquest mes d'abril. La segona fase no la començaran fins després de l'estiu per ocasionar les mínimes molèsties als veïns, va precisar l'alcalde Gervasi Aspa. Les obres de millora d'aquesta urbanització, que amb un miler d'habitatges és una de les més grans de Catalunya, Té un pressupost d'1,8 milions d'euros i està finançada en un 60% per contribucions especials, mentre que el 40% restant l'aportarà l'Ajuntament a través de subvencions i fons propis. Les obres consisteixen en la renovació del ferm, la substitució de la xarxa d'aigua potable i la millora de la zona del passeig i zones verdes.
Serveis informatius de Mute.
Properament s'inaugurarà el nou centre de rehabilitació d'Alcanar, una iniciativa conjunta de les regidories de Salut i Acció Social de l'Ajuntament d'Alcanar, que era una de les prioritats del govern municipal per a aquesta legislatura. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui, ampliem concretament una qüestió que ja us avançàvem en una crònica de dies enrere. Parlem del Centre de Rehabilitació d'Alcanar. Un centre que pràcticament és ja una realitat. Properament es farà l'acte oficial d'inauguració. Aquesta era una de les actuacions, un dels objectius prioritaris que en aquesta legislatura s'havia marcat el nostre consistori. Un nou servei, el del Centre de Rehabilitació, que facilitarà a tots els canaris Canareus i canareves el procés de recuperació després d'haver sofert una malaltia o traumatisme, ja que s'evitarà el desplaçament fins als hospitals d'Amposta o Tortosa, com fins ara venia succeint per fer aquesta rehabilitació. La iniciativa va ser conjunta entre les àrees de salut i serveis socials al nostre ajuntament, al veure la possibilitat de crear un equipament més al municipi per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, basant-se en que hi havia també d'altres municipis de les Terres de l'Ebre que, per les seues característiques geogràfiques similars a les del nostre, Alcanar van considerar que es podia emprendre un equipament que havia de ser un projecte prioritari en l'àrea de salut. L'Ajuntament, mitjançant un concurs públic al qual es van presentar tres espais, va optar per un local situat a la Ronda del Remei, cantonada amb el carrer Cervantes. Es va considerar que aquest era l'espai idoni perquè reunia els requisits demanats pel Servei Català de la Salut. El nostre Ajuntament va adquirir l'immoble amb un pressupost de 238.358 euros i s'ha fet càrrec també dels costos de les obres d'adaptació per un import de 19.470 euros, així com de les despeses dels seus equipaments, que s'eleven a una mica més de 19.860 euros. Una despesa que, com dèiem, revertirà en el benefici col·lectiu dels habitants d'Alcanar i, d'altra banda, comportarà també un estalvi de despeses en desplaçaments. El nou centre sanitari és una planta baixa de 150 metres quadrats, distribuïda de la següent manera. Hi ha una sala de consulta per a valoracions i seguiments, dues sales de gimnàstica, dos boxs de tractament d'electroteràpia, un box de tractament amb microones, una zona d'aigües, dos vestidors i una sala de recepció, així com una sala d'espera. Aquest nou equipament canareu donarà atenció a totes aquelles persones del municipi que necessiten recuperar habilitats perdudes o deteriorades sense desplaçaments obligatoris als hospitals de referència ni llargues llistes d'espera. El Departament de Salut ha adjudicat la gestió d'aquest centre a Sagesa, una empresa que també presta aquest servei de rehabilitació en d'altres municipis de les Terres de l'Ebre.
La Diputació de Tarragona edita un opuscle sobre la tonyina roja de l'Ametlla de Mar. El Centre d'Interpretació de la Pesca va acollir aquest dimarts passat la presentació de l'opuscle que s'enmarca en el projecte Productes Locals de Qualitat que impulsa la Diputació per difondre el patrimoni agroalimentari de la demarcació. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
La Diputació de Tarragona, a través de Desenvolupament Local, ha editat l'opuscle La tonyina roja de l'Ametlla de Mar a taula. Es tracta d'una publicació monogràfica que, a més d'incloure informació sobre les propietats nutricionals i les característiques biològiques de la tonyina roja, conté dades històriques sobre aquest túnid, informació sobre el seu consum i un pràctic receptari elaborat amb la col·laboració de diversos restaurants dels municipis de l'Ametlla de Mar i de l'Hospitalet de l'Infant. L'opuscle el va presentar aquest dimarts al migdia al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. A l'acte de presentació també hi van assistir el diputat i president de Desenvolupament Local, Joan Josep Malràs, els presidents del grup Balfegó, Manel Balfegó i Pere Vicent Balfegó, la directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, Mercè Sant Martí, el delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla, Antoni Montagut, entre d'altres autoritats. D'altra banda, també van assistir representants del món gastronòmic. Per la seva banda, el diputat i president de l'Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació, Joan Josep Malràs, va assenyalar que el els principals objectius del projecte impulsat des del desenvolupament local són el compromís i la identitat local. Escoltem Joan Josep Malràs.
Bé, nosaltres volem revaloritzar, i això m'agrada puntualitzar-ho, el producte. El producte que té un valor afegit. Però detrás també el que volem posar de manifest és la gent i les persones que fan possible que aquest producte sigui el que sigui. El nostre missatge, la nostra idea, és que al mateix temps que nosaltres estem potenciant un producte en si, estem reconeixent l'esforç de la persona, hi ha detrás també un territori que també va associat en tot això.
La tonyina roja de l'Ametlla de Mar a taula és fruit del treball conjunt entre desenvolupament local de la Diputació i els productors del grup Alfegó de l'Ametlla, l'única empresa de Catalunya dedicada a la pesca, aqüicultura i comercialització de la tonyina roja. Un cop finalitzat l'acte de presentació de l'opuscle, els assistents van efectuar una visita a les instal·lacions del grup Alfegó, on van conèixer in situ les darreres tecnologies amb què aquesta empresa compta per manipular producte amb els més exigents controls de qualitat. A les mateixes instal·lacions del grup, els assistents van presenciar una mostra de cuina d'elaboració de sushi i van poder degustar altres plats d'origen japonès, juntament amb altres plats elaborats amb tonyina roja.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va signar ahir al migdia els convenis anuals amb les entitats Càritas, Siloe i Creu Roja, les tres ONGs que realitzen accions d'ajuda alimentària a les famílies d'Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens porta aquesta notícia.
Doncs així és. En total són uns 30.000 euros els que dedica l'Ajuntament d'Amposta des de l'àrea de serveis socials a donar suport a aquestes entitats per realitzar programes d'ajuda alimentària, menjadors socials, com el Punts de Càritas, amb el Consorci de Nazaret, o ajudes als transeünts. En total són 1.200 persones les que reben ajudes socials d'aquestes entitats. La regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, ha destacat que aquesta signatura té un significat molt important perquè en aquests moments, més que mai, necessiten l'ajuda d'aquests col·lectius. Escoltem a Laia Subirats, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta.
Un any més, l'Ajuntament d'Amposta signa convenis amb diferents entitats de la ciutat per tal que aquestes puguen desenvolupar la seva tasca social, una tasca que les administracions hem de ser conscients que mai podem arribar on elles arriben gràcies a aquest voluntariat, a aquesta xarxa de voluntariat que conforma aquestes entitats. Davant d'aquesta situació de crisi econòmica que estem vivint en l'actualitat, aquestes entitats prenen més relleu que mai. Per això l'Ajuntament creu en el seu treball, en la seva tasca, en tot allò que estan fent, i per tant un any més ha signat conveni amb Càritas, Siloe, Creu Roja, i signarà properament convenis amb entitats com l'Associació de Familiars d'Alzheimer, Fibromialgia, o la Federació de Veïns, que el que està aconseguint a la ciutat d'Amposta és que totes les entitats del municipi sentien representades i sentien unides per seguir treballant cap a una direcció que al final té com a objectiu la millora de la ciutat d'Amposta.
Doncs tant l'alcalde de la ciutat com la mateixa regidora han mostrat la voluntat d'anar incrementant aquests ajuts que es donen des de l'Ajuntament i han animat els voluntaris a seguir treballant perquè han assegurat són el paradigma de la força que creix en moments de crisi la societat civil i un actiu importantíssim.
Divendres 18 de març i al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, setena festa de l'Esport Aldea.
La festa de l'esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per setena vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. Setena festa de l'Esport Aldea.
Divendres 18 de març, a les 22 hores de la nit, al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
Setena festa de l'Esport Aldea.
El dia 21 d'abril de 1983, l'Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre, amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Serveis informatius de Mute.
Les jornades culturals de Santa Bàrbara s'avançaran a principis d'abril. Es prolongaran fins al 15 de maig, coincidint amb els actes festius, etnològics i culturals organitzats per a la presentació de les pubilles. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa.
Doncs habitualment és a la meitat del mes d'abril quan la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara comença les jornades culturals que al municipi s'allarguen entre 4 i 5 setmanes, concentrant, això sí, la majoria d'activitats als caps de setmana. Enguany, segons avançava el regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc, les activitats s'avançaran el 2 d'abril, dient que està previst l'acte d'inauguració, tot i que encara no es podia confirmar quina seria la persona encarregada de la mateixa, fet que també va dir podria produir algun canvi de darrera hora. Lo que sí que podia avançar Blanc eren alguns dels actes que s'inclouran a les jornades que enguany arribaran a la seva 20a edició. Entre altres, destacava la presentació de la pàgina ebrenca de caire cultural i festiu Surt de Casa, aprofitant que una de les responsables del projecte és del municipi. Escoltem Blanc.
Però bueno, la inauguració seria un breu parlament, després una presentació d'una web cultural que s'ha creat fa uns mesos aquí a les nostres terres, que és la web Surt de Casa. Bueno, una de les coautores és de Santa Bàrbara i per tant doncs, creiem que es mereix una mica la presentació al seu poble. També presenten uns spots publicitaris on els protagonistes també són gent del poble i gent coneguda per tothom. També faríem una presentació de l'Escola de Música, que ara ja finalment han pogut reconèixer l'escola com a escola oficial de música. Per tant, els que estudien a l'Escola de Música de Santa Bàrbara pues, tindran un reconeixement com anant a qualsevol altra escola. Una mica seria això. Després, pues, bueno, concerts de coral, concerts de la banda, presentacions literàries, el Club de Lectura també fa la seva trobada, el Premi Literari, el Premi Sant Jordi, el Dia de Sant Jordi, tot i que ens cauen dissabte de Pasqua.
Aquests seran alguns dels actes més destacats d'aquestes maratonianes jornades culturals que se celebren a Santa Bàrbara. D'altres actes encara estan per confirmar. El que sí que està confirmat és el dia en què s'acabaran aquestes jornades. Les activitats culturals al municipi es perllongaran fins al diumenge 15 de maig, coincidint amb la celebració de la festa de Sant Gregori i les activitats festives que s'organitzen a l'entorn de l'acte d'elecció de les pubilles per a les festes majors 2011.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM des de les Emute tots els dimarts a les 8 de la tarda. Ebre FM, música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temporal va a la baixa, queden alguns ruixats dispersos. Ahir destaquem, per exemple, les pluges acumulades a Viladrau, 134 litres, també al Raval a Barcelona, 94 litres, fruit de les pluges d'ahir i també de les de dissabte. Les rieres i els rius anaven ben plens, sobretot a la demarcació de Girona. Bé, avui la situació es va tranquil·litzant, queden alguns ruixats dispersos. Aquesta tarda, tot i les clarianes, poden caure xàfecs de distribució irregular, seran més probables a prop del mar, al prelitoral i al terç nord amb alguna tempesta. La cota de neu situada al voltant dels 1.500 metres, una mica de mestral a les Terres de l'Ebre, una mica de tramuntana al nord de l'Empordà, mar remogut, i les temperatures màximes on hi hagi més clarianes es recuperaran una mica respecte a les d'ahir. Per demà, temps estable, el cel quedarà poc ennuvolat en conjunt, excepte la cara nord del Pirineu, on fins al vespre podrà caure alguna nevada a partir dels 1.400 metres, i el que dèiem, els pròxims dies el temps s'anirà estabilitzant.
Acabem la informació del temps dient que arran de les pluges abundants dels dos temporals de llevant consecutius, el pantà d'Ulldecona es recupera després d'un any sota mínims. La comunitat de regants d'Ulldecona respira alleujada. Els dos últims temporals de llevant han suposat la primera entrada important d'aigua, a l'embassament des de fa més d'un any. El pantà ha passat en 3 dies d'estar per sota del 2% de la seva capacitat a situar-se a prop del 10%. Des de la entitat confien poder arribar fins al 20% per no haver de patir els propers mesos, tot i que la campanya de rec no està encara garantida del tot.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.